L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Domènec Ramal és qui una jornada més us dona la benvinguda en este temps d'informació que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, som a 26 de febrer i un dia més encetem aquesta repassada a l'actualitat, com sempre, avançant alguns dels seus continguts en este sumari de titulars. Un temps d'informació que avui encetarem anant cap a Amposta, on ahir celebraven el ple corresponent al mes de febrer. Coneixerem algunes de les propostes adoptades i aprovades en este ple, de la mateixa manera que destacarem també la sessió plenària celebrada la passada setmana al Consell Comarcal del Baix Ebre, sessió que va servir, entre d'altres, per aprovar els convenis per a la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària, així com el Servei d'Informació i Atenció a les Dones per a l'any 2013. Altres propostes informatives del dia ens portaran a avançar aquesta visita que ha anunciat el ministre Miguel Arias Cañete, que té previst d'inaugurar a Tortosa el nou tram de Via Verda de l'antic pont del tren. Avui parlarem també de les diverses subvencions que arribaran a l'Ametlla de Mar, d'una banda procedents del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, per l'altra a través del Pla d'Acció Municipal que impulsa la Diputació de Tarragona. Anirem al Parc Natural del Delta de l'Ebre per destacar aquestes cremes controlades de senillars que en diferents zones del Delta s'estan fent estos dies fins a final de mes. I encara des de Deltebre avançarem també el contingut d'una festa prevista per al proper cap de setmana, la dels Tres Tombs. Santa Bàrbara obri la temporada de competicions de twirling de la Federació Catalana. Les proves es disputaran el proper cap de setmana al pavelló poliesportiu de la població. Aquests són alguns dels continguts destacats d'un informatiu que en forma de titulars us acabem d'avançar i que tot seguit, si us interessen, continuem explicant-vos aquí, a l'informatiu EMUTE d'avui dimarts, 26 de febrer.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'informació anant cap a Amposta. Tal i com us comentàvem als titulars, Amposta celebrava ahir mateix el seu ple ordinari corresponent al mes de febrer. Una sessió amb tot un seguit de mocions presentades pels grups de l'oposició, entre les que destaquen la petició conjunta d'una auditoria sobre el projecte digital de la ciutat en què s'han invertit 2 milions d'euros. Des d'Amposta Ràdio és Manel Ramon qui ens ho explica.
Doncs avui des d'Amposta Ràdio parlem del ple ordinari que es va celebrar ahir al migdia a l'Ajuntament d'Amposta, on es van passar a aprovació ni més ni menys que 25 punts d'ells, la majoria mocions presentades pels grups de l'oposició. Pràcticament totes les mocions foren aprovades, fins i tot la moció conjunta que presentaven els grups municipals de Plataforma per Catalunya, el Partit dels Socialistes i Esquerra Republicana, per tal de demanar una auditoria sobre el projecte d'Amposta Ciutat Digital, un projecte que havia de marcar una pauta dintre de la digitalització del municipi i que finalment no ha donat els resultats que s'esperaven. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va dir que sense dubte es farà una auditoria perquè tinguin els comptes clars tots els grups de l'oposició, tot i que ja els haurien de tindre perquè s'ha passat en diverses comissions. Així ho explicava.
La realització d'una auditoria que deixaven a criteri de l'equip de govern com tenia que ser, si interna o externa, respecte a tot el programa d'Amposta Ciutat Digital. Lògicament jo he dit que no hi ha cap problema, no hi ha cap problema en facilitar la seva documentació, el que passa és que facilitarem una documentació que en teoria ells ja han tingut accés, lògicament el regidor de Plataforma per Catalunya no, perquè no formava part del consistori en anteriors legislatures, però tant a Esquerra Amposta, Esquerra Republicana com el PSC, quan se porten a aprovació pressupostos o a les comissions oportunes on estan, on s'explica aquest projecte Amposta Ciutat Digital, tenen la informació que puguem demanar. De totes maneres, no hi ha cap problema i a través, això sí, el que no farem és gastar-nos 5 o 6 mil euros en una auditoria externa, sinó que, i així també ho han acordat, aprofitant estructures internes de la casa, bé sigui a través de la secretaria i d'intervenció...
Se van aprovar altres mocions, com la d'Esquerra Republicana, que demanava fomentar l'ocupació al municipi d'Amposta, després de que, evidentment, es pugui fer un estudi del cost econòmic. També es va aprovar una moció per fer un estudi per tal de millorar el preu de les entrades a la Fira de Mostres d'Amposta, així com també d'altres mocions es varen aprovar, la que feia referència a la implantació de la integració tarifària i la millora del transport públic a les Terres de l'Ebre, que fou presentada pel Partit dels Socialistes.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
I continuem parlant de sessions de ple, tot i que en este cas hem de referir-nos a la que la passada setmana celebrava el Consell Comarcal del Baix Ebre. El plenari de l'ens comarcal va aprovar per unanimitat el conveni per a la prestació del servei d'atenció domiciliària. Aquest servei es presta amb el personal propi del Consell Comarcal als diferents municipis de la comarca i té la finalitat d'atendre i donar suport a la llar, a les persones dependents o amb autonomia personal limitada. Paral·lelament, el plenari va presentar també la liquidació del servei de l'any 2012. Per al president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, la liquidació posa de manifest la gestió acurada i precisa que s'està realitzant des de l'ens comarcal. I és que el preu per hora que finalment hauran de pagar els ajuntaments de la comarca per aquest servei serà de 4,51 € hora, malgrat que la previsió era de 5,20, una xifra que ja s'havia reduït substancialment respecte a anys anteriors i atenent també a que l'any 2012 es van introduir criteris progressius de capacitat econòmica per als usuaris. Per a Soler, això mostra que el Consell Comarcal optimitza al màxim els recursos dels quals disposa per beneficiar els ajuntaments i ciutadans de la comarca. Per altra banda, el plenari va ratificar també la prestació del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, un servei que orienta, assessora i informa les dones en l'àmbit jurídic, psicològic i social. En aquesta mateixa línia, el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar també el Pla Comarcal de Dones per al període 2013-2016. Aquest pla, tal com recull el Pla d'Actuació Comarcal, actualitza els serveis destinats en aquest col·lectiu. Per altra banda, en el transcurs de la sessió plenària també es va aprovar per unanimitat la sol·licitud al PUOSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, per tal de realitzar 3 actuacions diferents per tal de dinamitzar l'economia de la comarca i aprofundir amb els diferents atractius turístics. En aquest cas, la primera actuació es basaria en el manteniment de la Via Verda al seu tram pel Baix Ebre per tal que estigui amb les millors condicions possibles per a tots els usuaris de la via. La segona actuació fa referència al Centre d'Innovació i Desenvolupament Turístic del Baix Ebre, que es durà a terme sempre i quan s'aconseguisquen els fons europeus necessaris al municipi de Deltebre. Finalment, també es va demanar la sol·licitud per tal de realitzar a Benifallet el Centre d'Interpretació de la Via Verda. Per últim, el plenari va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics una moció del grup comarcal del PSC que reclama el pagament immediat dels deutes de la Generalitat de Catalunya al tercer sector i a les administracions locals en matèria de serveis socials i atenció a la dependència. I alhora reclama al govern de l'Estat el pagament de tots els deutes que té amb el govern català i especialment tot el que fa referència als pagaments pendents en matèria de polítiques socials.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
El ministre Arias Cañete inaugurarà a Tortosa el nou tram de Via Verda de l'antic pont del tren. Segons el diputat popular Joan Bertomeu, el ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient inaugurarà d'aquí a unes setmanes el nou tram de Via Verda que unirà els dos margens del riu Ebre al seu pas per Tortosa. Per ampliar aquesta informació hem d'anar cap a Santa Bàrbara. Allà, a la Plana Ràdio, és Josep Roig qui ens ho explica.
Un altre dels actius turístics i que cada vegada es posa més en valor, no hi ha dubte, al territori és la Via Verda. I de la Via Verda avui hem de parlar de que, segons dia el diputat ebrenc Joan Bertomeu, en una entrevista a la televisió territorial Ebre Televisió, sembla que el ministre Arias Cañete inauguraria a Tortosa aquest nou tram de la Via Verda a l'antic pont del tren. Es tracta d'una obra que ha remodelat l'antiga instal·lació del pont del tren en desús des de fa uns quants anys. L'anunci el feia, com diem, Joan Bertomeu, diputat del Partit Popular, a l'espai la entrevista d'Ebre Televisió, on també va dir que fa pocs dies va ser el director general de Renfe qui va visitar l'obra, fet que no va transcendir als mitjans de comunicació.
Fa 2 setmanes vaig estar en el director general de Renfe a Roquetes, mirant la inauguració pròxima que farem el mes que ve del pont del tren que segurament tindrem al ministre. O sigui, jo faig gestions del territori, l'alcalde no se n'endera, però això no vol dir que sigui el diputat invisible que no faci accions pel territori, que no treballi per Roquetes en aquest cas.
Doncs eren les paraules de Joan Bertomeu anunciant, doncs deixant entreveure que el ministre Miguel Arias Cañete, ministre d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, inauguraria d'aquí a unes setmanes el nou tram de la Via Verda que unirà els dos margens del riu Ebre al seu pas per Tortosa. Recordem que Arias Cañete, ministre del govern Rajoy, des del desembre del 2011, va ocupar aquesta mateixa cartera també en dues etapes anteriors, l'any 2000 i el 2004 en els governs de José María Aznar. Aleshores va ser centre de la polèmica durant l'etapa de la lluita contra el PHN pels seus excessos verbals amb frases com «se hará por huevos» o «será un paseo militar». L'habilitació de l'antic pont del ferrocarril és la prolongació de la Via Verda del Baix Ebre, establint a més una nova via de comunicació interna entre els dos nuclis de la població de Tortosa, Ferreries i el centre de la ciutat, una obra que s'ha fet amb pressupost del govern central.
L'informatiu Emotel.
El Pla Únic d'Arbres i Serveis atorga prop de 252.700 euros en manteniment a l'Ametlla de Mar. D'altra banda, el municipi Caleró està d'enhorabona, ja que també a través del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona s'invertiran en el municipi 378.631 euros en 4 anys, concretament en el període comprès del 2013 al 2016. Per tant, gairebé 95.000 euros d'inversió anuals els que rebrà l'Ametlla, tal com des de la Cala Ràdio ens explica Olga Tomàs.
L'Ametlla de Mar rebrà a través del PUOSC, el Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, 252.646,47 euros pel que fa a la línia de manteniment. Pel que fa a la línia d'inversió, s'ha sol·licitat 667.000 euros encara pendents de resolució. Unes xifres a distribuir en 4 anys, del 2013 al 2016. El POS, que és el programa de cooperació local del govern, principal instrument de suport al món local. L'Ametlla de Mar destinarà aquesta xifra de manteniment a mantenir equipaments com el poliesportiu. Pel que fa a inversió, es destinaran a reparar els carrers malmesos de la urbanització Tres Cales pels aiguats del 17 de setembre del 2010 i a la renovació de la pavimentació i serveis del carrer del Bruc, carrer del Prim i Plaça Nova. També s'invertirà en la pavimentació de diversos carrers del nucli urbà i desviament de serveis afectats al carrer Llibertat. Escoltem Rubén Lallana, regidor de Gestió del Territori i Urbanitzacions.
Manteniment, doncs, farem actuacions al poliesportiu, mercat municipal, que són dues instal·lacions que fa molts anys que estan construïdes i, per exemple, la coberta està en un estat deficient, també el camp de futbol, llocs públics que necessiten de petites reparacions per a evitar, doncs, goteres i millorar el dia a dia. I en l'inversió, doncs, repararem diversos carrers de les Tres Cales, també del casc urbà, desviarem serveis afectats, llum i aigua, i bàsicament això.
D'altra banda, a través del PAM, el Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona, s'invertirà a l'Ametlla de Mar 378.631,23 euros en 4 anys, del 2013 al 16. Per tant, 94.657,81 euros anuals. A través del PAM, per al període 2013-2016, està prevista una inversió total de 50 milions d'euros distribuïts entre les 10 comarques que conformen el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu Emote.
Seguim parlant ara de qüestions mediambientals i ho fem ampliant una informació, donant-ne més detalls d'una informació que, com diem, ja us avançàvem ara fa uns dies. El Parc Natural del Delta de l'Ebre continua realitzant cremes controlades de senilles en diferents zones i punts del Delta, tal i com des de Radio Delta ens explica Lluïsa Bertomeu.
Anualment, entre l'1 i el 28 de febrer, el Parc Natural del Delta de l'Ebre realitza, abans de l'època de nidificació, una sèrie de cremes controlades de senillars tant als terrenys públics com privats. En aquesta època, la vegetació reuneix les condicions òptimes per a realitzar aquesta operació i no afecta el període reproductiu de les aus. El foc té un efecte positiu sobre el senillar perquè elimina restes vegetals mortes i el nou senill surt a la primavera amb més vigor. A més, també s'usa ara com a eina per eliminar les poblacions de caragol maçana que hi ha a les zones naturals de les olles. Les cremes són una eina de gestió que s'ha d'utilitzar amb precaució a fi de no produir danys sobre tercers o a la mateixa vegetació i fauna. Francesc Vidal és el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
L'ocanyissa és una planta anual que creix molt de vigor a les zones humides i les restes d'un any per a l'altre es van acumulant i això provoca doncs, alguns problemes d'acumulació de biomassa, aquesta biomassa es podreix i elimina alguns productes diguéssim, doncs que no són molt bons per a els ecosistemes. I llavors el que fem és d'una manera molt controlada en tot un sistema de vigilància i de control i tècnics especialistes en aquest tipus d'actuacions, se cremen algunes zones del parc natural, algunes de les llacunes principals del parc, i bueno, se fa en aquesta època bàsicament perquè la vegetació està seca i les condicions, diguéssim, per a la crema són les més adequades i llavors, bueno, també respectem l'època on la fauna utilitza aquesta vegetació per a nidificar. O sigui, és a l'època d'hivern, on la fauna, diguéssim, no està establerta dins el que és l'ocinillar i es va fent de manera rotativa, no tots els anys se crema tot, sinó que es va fent doncs, alguns punts per a no fer sempre la mateixa actuació a tot arreu, no? Bé, és una mesura bastant molt positiva de cara a les llacunes. La vegetació a l'any següent rebrota amb més força i d'una manera més vigorosa i, per tant, bueno, és una manera de gestionar els espais naturals en una tècnica una mica espectacular, el que és el foc, no? L'utilització del foc, però la gestió d'un espai natural, però que realment en aquests ecosistemes nostres és una tècnica que s'ha demostrat molt positiva.
Les feines de crema de senillars que enguany es portaran a terme a 103 hectàrees les executa íntegrament el Departament d'Agricultura mitjançant el personal del Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals i del Cos d'Agents Rurals sota la direcció i coordinació del Servei de Prevenció d'Incendis Forestal i el personal tècnic del Parc Natural.
Parlem ara de successos i més concretament de detencions. Ho fem perquè, a través d'una nota de premsa, agents de la policia de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, pertanyents a la comissaria de Tortosa, comuniquen que van detenir el passat dia 20 de febrer Juan Manuel CR, veí d'Amposta, i Cristóbal TR, veí de Deltebre, tots dos de 39 anys d'edat i nacionalitat espanyola, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Els fets es remunten al mes de setembre de 2011, quan els agents van tindre coneixement que dues persones podrien dedicar-se al tràfic de drogues en una vivenda de la localitat de Deltebre. Com a conseqüència d'aquest fet, es va iniciar una investigació, la qual es va veure allargada en el temps, donat que l'activitat delictiva es duia a terme de manera discontínua i, a més, els investigats van utilitzar fins a 4 domicilis diferents per portar-la a terme. La investigació va concloure el passat dia 20 de febrer amb la detenció dels dos homes i l'entrada policial en el domicili on un d'ells residia. Essent intervinguts 20 grams de cocaïna, 12 dels quals en roca, 132 grams de marihuana, 5 grams d'èxtasi i 1 gram d'amfetamina, així com diverses substàncies de tall per adulterar la droga i estris per a la seua manipulació. En l'habitatge també es van intervenir diverses joies, rellotges i altres objectes que haurien estat intercanviats per droga i que podrien estar relacionats amb altres robatoris ocorreguts en aquesta localitat. Els detinguts, els quals ja tenien antecedents policials per fets similars, van ser posats a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa, qui va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
Santa Bàrbara, 2 i 3 de març, Pavelló Municipal d'Esports, Campionat de Twirling Catalunya Sud. Semifinals individuals, parelles, conjunts. Amposta, Alcanar, Deltebre, Tortosa, Ulldecona i el club anfitrió, el Santa. Dies 2 i 3 de març, Campionat de Twirling Catalunya Sud. L'emoció, la competitivitat, l'exercici, l'espectacle, que no t'ho contin. Vine a animar el teu equip.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les Emute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre, des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les Emute.
I novament hem de retornar a Deltebre, en este cas per parlar de propostes i activitats d'agenda. Diumenge que ve, Deltebre celebrarà la festa dels Tres Tombs i és per això que novament Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, és qui ens amplia aquesta informació.
Aquest proper diumenge tindrà lloc a Deltebre la festa dels Tres Tombs que organitza l'associació Tres Tombs a Deltebre en col·laboració de l'Ajuntament. La festa començarà amb un esmorzar per a tots els participants per després tenir lloc la cercavila pels principals carrers de la població, amb la participació de banda dels cavalls locals, cavalls de la Ràpita, del Perelló, de Santa Bàrbara, de Camarles, de Mas de Barberans i fins i tot de Valls, Tarragona o Barcelona, tal com explica la presidenta de l'associació Tres Tombs, Jasmina Tomàs.
La gent acostuma a vindre dels pobles del voltant, l'Ampolla, l'Aldea, el Perelló, Camarles, Amposta, la Ràpita... Però com que estem dins de la Federació Catalana dels Tres Tombs i per la pàgina web de la Federació Surt, que el dia 3 de març són els Tres Tombs del Tebre, sempre hi ha gent de la zona de Tarragona i alguns de Barcelona que igual s'animen a baixar, que sempre baixen, sempre són fixos tots els anys i sempre s'allarguen hasta del Tebre a participar en altres de la festa dels Tres Tombs. Estaríem parlant de sobre uns 200-250 animals, 250 cavalls, parlaríem d'unes 400 i pico persones que vindrien a participar. Se farà la trobada sobre les 9 del matí allà al pàrquing del centre cívic i una vegada estiguem tota la gent i tots els animals allí, començarem a preparar l'esmorzar, esmorzarem tots junts i sobre les 11 sortirem a pegar la volta pel poble. Que vinguin a veure-ho, que és un espectacle molt bonic, que surten tots els animals del poble, tots els animals de la zona, que surten animals molt bonics i que és un dia digne de poder sortir al carrer i de disfrutar de la nostra festa.
La festa començarà a les 9 del matí amb un esmorzar al centre cívic i a partir de les 11 la cercavila pels principals carrers de la població per anar primer a l'església Sant Miquel i després a la de l'Assumpció, on tindrà lloc la benedicció.
Festa de l'Esport a l'Aldea. Divendres 15 de març del 2013, a les 10 de la nit, al Pavelló Poliesportiu. Organitza Regidoria d'Esports, excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Col·laboren Consell Esportiu del Baix Ebre, La Caixa, Catalunya Caixa i Banc Santander. Amb el suport d'Antena Aldaia. Festa de l'Esport, Aldea.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I en els últims minuts d'este temps d'informació parlem avui de qüestions esportives. Ho fem perquè Santa Bàrbara obrirà la temporada de competicions de Twirling de la Federació Catalana. La primera prova territorial està prevista per al proper cap de setmana, els dies 2 i 3 de març, al Pavelló Poliesportiu. Des de la Plana Ràdio, qui ens ho explica és Tere Giné.
Aquest proper cap de setmana donarà inici a Santa Bàrbara la temporada de competicions de la Federació Catalana de Twirling amb les semifinals del sector Catalunya Sud per a les categories d'individuals, parelles i conjunts. El Pavelló Poliesportiu de Santa Bàrbara acollirà el dissabte 2 i diumenge 3 de març els 7 clubs que entrenen competició, mentre que la zona nord es farà la setmana següent al municipi de Massanet. El club planer, que compta en l'actualitat amb 42 parelles, competirà en totes les categories, tal com ens explicava la presidenta Olga Tomàs.
Pues bueno, nosaltres presentarem parelles, individuals i conjunts. Presentarem de tot. Vull dir, n'hi hauran que competiran i n'hi hauran que no. Estaran les mans lliures que no són a competició, que és a exhibició, i després pues, ja a partir d'aquí pues, estan els infantils, estan els alevins, estan els juvenils, i llavors, pues, tenim a la parella ja de senyoretes, que els dic jo, que són la Irina i la Txell, que ja són les més grans del club.
La presidenta del Club Twirling Santa Bàrbara també comentava que amb motiu de la competició les atletes estrenaran el nou xandall que uniformitza el club.
Pues bueno, lo que és lo vestuari de competició se'n fa càrrec l'atleta. Lo que són els mallots, això se'n fa càrrec l'atleta. Lo que és lo vestuari de representar el club, al poble, en este cas, això se n'ha fet càrrec aquesta vegada. Altres vegades, jo no em vull atrevir a dir-ho perquè no ho sé, aquesta vegada se n'ha fet càrrec el club. Pues a veure, pensàvem que era un esforç que, si ho podia assumir el club, era bo. Perquè hi ha xiquetes grans que ja no teníem xandals per a aquestes xiquetes. Llavors, clar, ja quasi era una necessitat canviar el xandall. I hem pensat, pues bueno, per a... per a tindre els diners a la caixa i tindre'ls parats, pues, que millor que elles que se'ls han guanyat, que se'ls disfruten.
La final del Catalunya Sud es farà a Ulldecona els dies 6 i 7 d'abril i el de la zona nord el 20 i 21 del mateix mes. Seguint el calendari de la competició, trobem primer la Copa de la Federació amb una única prova al Canà els dies 4 i 5 de maig, mentre que la final del campionat serà a Blanes els dies 25 i 26 del mateix mes. La temporada es tancarà a Tortosa els dies 8 i 9 de juny amb la disputa de la Copa Catalana de Twirling, i ja que per problemes federatius els clubs catalans, al contrari de lo que passava uns anys enrere, no poden competir a la Copa d'Europa.
I encara comentant qüestions esportives, hem de remarcar també la celebració d'aquesta 8a festa de la moto que a Roquetes han preparat per al proper diumenge, 3 de març. Una festa que seguirà el següent programa i horari. A partir de les 9:30 del matí es donarà l'esmorzar per a tots els participants. A les 11:30 es farà la sortida de la ruta, una ruta que tindrà una durada d'una hora per arribar a partir de les 12:30. El lloc de sortida i arribada serà l'Hort de Cruells, a Roquetes. La 8a Festa de la Moto de Roquetes l'organitza el Motoclub en Roquetes i té un preu d'inscripció de 3 euros.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Meravelles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7:30 de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El temps tranquil s'ha d'imposar aquest dimecres, tot i que aquesta tarda no descartem algun ruixat cap al nord-est, com ahir, altre cop de forma local, creiem que més aviat feble, i en forma de neu tan sols per sobre dels 200 metres fins a migdia, domini del sol, ambient fred. Fred que demà es mantindrà, tot i que la temperatura diurna pot pujar una miqueta. De cara a demà, temps tranquil, augmentant els núvols progressivament cap a la costa, sobretot durant la tarda, i a destacar que dijous i divendres ens podria afectar una llevantada amb pluges destacables a la meitat est de Catalunya, sobretot. I nevades, primer per sobre de 500 metres, però ràpidament pujaria cap als 800 o 900 metres amb alteració marítima i amb vent destacable, pertorbació que potser dissabte ens hauria abandonat.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
I un dia més hem arribat a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui dimarts 26 de febrer ha tingut a l'edició i el control qui us ha parlat, Domènec Ramal. Res més, tan sols ens queda agrair-vos la vostra companyia i emplaçar-vos a la nova cita informativa que compartirem demà, dimecres, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.